Bé, doncs ja sabeu que la tercera hora del Sant Cugat a Fons dels dimarts la dediquem a parlar de gastronomia. Avui un producte que o bé t'apassiona o bé l'odies. Em sembla que és una mica d'extrems. I el volem conèixer a través d'una persona doncs, que en sap un munt. Es diu Enric Canut, és expert en formatges i a més consultor alimentari. Avui l'hem convidat amb molt de gust per parlar precisament d'aquest producte. Enric, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, Carme.
Explica'ns en què consisteix la teva feina, perquè si t'hagués de presentar amb tot el currículum que tens, d'entrada podríem dir que és enginyer tècnic agrícola, especialista en formatges, consultor alimentari, bueno, també has tingut relació amb els mitjans, has treballat amb revistes especialitzades, has publicat llibres, i tot això relacionat amb el tema del formatge.
Sí, bàsicament se'm coneix pel món del formatge. Pensa que jo vaig arrencar en el món del formatge quan ningú en parlava. En l'any 78-79 vaig muntar la primera botiga i restaurant de formatges que existia en aquell moment a Barcelona, era la Formatgeria Catalana. Va durar 2 anys. Després vaig canviar de camins i des dels anys 80 he treballat submergit en el món del formatge. Des de punts de vista tècnics i tecnològics he posat en marxa instal·lacions de formatges, he tipificat formatges, he recuperat formatges. Se'm coneix bàsicament per aquest tema, per la recuperació de formatges tradicionals, i de la dècada dels 90 cap aquí he treballat més amb el tema de la prescripció i de la comercialització de formatges, amb la qual sóc una persona que va sempre amb diversos barrets i depèn de la circumstància em poso un barret o em poso un altre.
Déu-n'hi-do. T'han d'agradar els formatges per força?
Molt. M'agraden molt els formatges. Cada dia em menjo formatges perquè, bueno, ja ho diu la sentència. O sigui, el problema no és el producte, sinó la quantitat. Si tu menges cada dia una mica de formatge, no passa res.
Uh-huh. Explica'ns on comença o per què comença aquesta relació teva amb el formatge.
Té una explicació casual i causal. Els meus orígens són a la muntanya. La meva família per part paterna és de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà. Per nosaltres la infantesa, o diguem-ne la Madalena de Prus, és la infantesa i és la muntanya, i jo tenia clar que volia estudiar agricultura o algo relacionat amb el camp. Vaig estudiar enginyeria tècnica agrícola, com comentaves, em vaig especialitzar en ramaderia làctea, i al sortir de la universitat no teníem ni idea de res. Em vaig anar a Holanda a treballar durant 6 mesos en una granja, i resultava que aquella granja, el granger, era també un agrònom, que era el president de la cooperativa Burenkaas, que vol dir formatge de pagès. Allà feien el Gouda, que és el Gouda, el Gouda, depèn com es pronuncia, sí. Es pronuncia Gouda, uh-huh. Que és un formatge gran, i allà cada dia doncs, munyia animals, netejava la merda dels famers i de l'estable, i feia formatge. I vaig veure que el més divertit era fer formatge. I al tornar, això parlo de l'any 78, vaig tenir la gran sort de que em van contractar en aquell moment Alimentària, perquè Alimentària, la primera edició d'Alimentària és de l'any 74, és a dir, jo puc explicar tota la història d'Alimentària. Em contracta Alimentària, recorro tota Catalunya amb un 2 cavalls vell, recupero tot el que és els formatges artesanals de l'època, publico un llibre amb el Francesc Navarro, que viu també a Sant Cugat, bueno, viu a Vall d'Oreig, i publiquem conjuntament un llibre que va causar furor, eren els formatges a Catalunya, en l'any 80, i allà arrenca el tema, és a dir, d'una manera directa i indirecta entro al món del formatge perquè m'agrada el formatge i m'agrada el menjar i l'alimentació, i a partir de llavors, doncs mira, 35 anys d'història.
Déu-n'hi-do. Això és una passió, eh? Deia al començament que és un producte que o t'encanta o l'odies. És d'extrems, realment, el formatge? Tu consideres que és així?
És d'extrems. Evidentment hi ha més gent que li agrada que no li agrada, però el que no li agrada, perquè, per exemple, ara parlo de l'altre extrem, la meva dona no pot prendre, no li agrada ni la llet ni la mantega, i li apassiona el formatge. Per tant, el tema làctic és una dicotomia forta entre la gent. Ara, el que li agrada el formatge espirra pels formatges, i jo sempre dic que el tema del formatge és entrar a poc a poc. És a dir, si realment t'agrada la llet, t'agraden els làctics, t'agraden els iogurts, entra formatge. No pots entrar directament amb un blau, o no pots entrar amb un tupí, perquè llavors ja et bloqueges, Però si entres a poc a poc en formatges frescos, suaus, tendres, amorosos, cremosos, etc., poc a poc et vas acostumant i et van demanant més i més i més i arribes llavors a consumir tot tipus de formatges. És a dir, el gran secret del món del formatge és que pots trobar apte per tots els públics a productes canyeros que només serveixen per uns quants.
I podríem dir que, ara que parlaves d'introduir-se en el món del formatge com a consumidor, cada edat té, diguem, un formatge pels gustos, pel paladar que un acaba fent. És a dir, els petits haurien d'entrar amb aquests formatges suaus, possiblement més tous o no?
Això és una equivocació nostra, sí? Total, total. Al nen petit li agrada el producte fort, el sabor fort. És a dir, si tu vols fer feliç un nen petit, deixa-li una rosta de greix de pernil ibèric i estarà tota l'estona rostant allà.
Això és veritat.
Dóna-li un trosset d'un formatge curat i estarà allà llepant com un bèstia. De fet, el nen petit pren productes amb sabors i amb aromes molt acusats. Som nosaltres que li diem a l'adult, no mengis això que és massa fort. Però a ell li encanta el producte acusat. És a l'adult que frena el petit. Evidentment no li pots donar 200 grams de pernil perquè s'ho mengi, però li agrada el formatge i el producte fort, el sabor fort, acusat, amb personalitat, li encanta. Si tu li condueixes això, cap problema, és a dir, a títol personal, tant la meva filla com el meu net li encanten els formatges forts. I jo recordo de petita la meva filla que per donar-li el puré de verdures, que és anodí, que és una de les coses més, amb més poc sabor que pot haver-hi, era amb trossets de formatge curat a sobre. És a dir, la manera de prendre la verdura era el contrast amb el producte fort. No hi ha edats, cadascú li agrada el producte més o menys durant la seva vida, sí que hi ha un aprenentatge, sí que pot haver-hi algun moment que hi ha rebutjos perquè t'atures o t'atipes d'algun tipus de sabor, però no hi ha edats ni producte específic, no.
Uh-huh. Abans parlaves d'alimentària, s'ha tancat fa unes setmanes l'última edició, hi ha hagut moltes novetats?
Bueno, sí que hi ha novetats. De fet, ja fa anys que Alimentària té un apartat que es diu Alimentària Hub, on es presenten tot el que són novetats de productes, de packaging, de presentacions, de búsqueda de nínxols de consumidor, etc. I havien, jo no vaig poder estar perquè jo treballava Alimentària en un altre lloc, però recordo amb el catàleg que vaig veure que hi havia 300 novetats. Per tant, el tema d'innovació, i a més amb la indústria alimentària, és fortíssim. I precisament perquè com tenim cobert les necessitats alimentícies, en aquest cas alimentoses, perfectament, el problema és de que el consumidor vol més i més i més, vol novetat contínuament. I en general tant el petit productor, l'artesà com el industrial es veu obligat a una carrera de presentar productes que es van cremant pel camí i al final he arribat a la conclusió amb els anys que el que importa no és tant anar innovant, alguna cosa sona bé i queda, però la majoria, no exagero, el 95% es queda pel camí, sinó allò que és de tota la vida fer-ho cada vegada millor, perquè allò és el que dona continuïtat a una empresa.
Mm-hmm. Si parlem de Catalunya, podem dir que Catalunya és terra de formatges?
Molt, tant a nivell de producció com a nivell de consumidors. Que passa que la història, és a dir, jo crec que ha sigut més important, i és més important la història del consumidor a Catalunya que del productor. El consumidor històricament, via Andorra, via Perpinyà, via França, etc., tenia una cultura més àmplia de lo que era el formatge en general. Pensa que abans de lo que és l'entrada d'Espanya al mercat comú o del mercat comú a Espanya, que és el que jo sempre dic, ens van invair més que nosaltres vam entrar allà, abans de l'any 92 només hi havia en el mercat molt poca oferta, bàsicament el que dic sota Caballo Rey, que era el formatge blanc tipus Burgos, Mató, etc., el formatge vermell tipus Bola o Barra i el formatge en format manchego. Poca cosa més hi havia. Hi havia algun Emmental, hi havia algun Idiazabal, Cabrales dolent de tant en tant, algun blau danès, etc. Però no hi havia massa oferta. És a partir de que s'obren les fronteres que ve una avalanxa de productes. Ja abans del 92, el català, quan anava a l'estranger, comprava, consumia i s'emportava formatges. Hi havia cultura, i hi ha cultura de formatges molt forta. però no hi havia tradició de grans formatges. El formatge tradicional català és curt. És a partir precisament de tot el moviment de formatges artesanals que arranca a mitjans de la dècada dels 80 en què es comença a innovar. I ara actualment, si podem dir que a Catalunya hi ha unes 110 formatgeries artesanals, cada formatgeria està fent de l'ordre de 4, 5, 6 tipus diferents, alguns creacions noves que s'han convertit en clàssics, formatges que... Hi posaré un exemple perquè a més està en vies del seu reconeixement com IGP, com Indicació Geogràfica Protegida. El formatge Garrotxa, que és un formatge que té molta anomenada, un formatge de cabra compactat amb la pell florida de color blau grisós, és un formatge que s'inventa l'any 84, és a dir, tot just té 30 anys de vida i ara ja està en vies de tenir una IGP, un reconeixement de marca de qualitat europeu. Abans del 84 no existia el Garrotxa. Per tant, els productes, i sobretot en el món dels formatges, com deia el doctor Arroyo, que va morir fa anys, són com les persones, neixen, creixen, es fan adults, però també moren. Hi ha formatges que moren, que han desaparegut, i altres que estan arrencant i que s'han convertit en clàssics.
Diries que totes les zones tenen el seu formatge? Parlant de Catalunya, eh?
Totes les dones el seu formatge. Jo no faria distincions, el que dèiem abans dels nens. Això de que la dona li agrada el producte suau...
Deia les zones.
Ah, les zones. Zones, zones. Perdona, havia entès les dones. Dic, bueno,
zones nena. Geogràfiques. Bueno, potser també, eh?
Sí, no, en aquest sentit hi ha dones canyeres i dones suaus, com a tot. Zones geogràfiques. Home, sí. A veure, les grans zones d'elaboració de formatge a Catalunya són les zones de muntanya, Prepirineu, Pirineu. També s'ha desenvolupat molt el que és la Catalunya central o vella i últimament, darrerament, tot el que és la zona de Girona. I té sentit, allà on hi ha producció de llet i tenint en compte que s'està pagant tan malament la llet, tan desvalorada el preu de la llet, tant de vaca, cabra, ovella, totes les llets, al final el ramader intenta buscar el màxim valor afegit i intenta aconseguir-ho amb una elaboració de qualitat artesanal per vendre. Per això hi ha aquestes 110 formatgeries que comentava.
Abans parlaves dels consumidors, dels catalans, que realment som grans consumidors de formatge, però tenim educat el paladar, és a dir, busquem un bon formatge, som gourmets,
sí,
o
gourmet.
Ens acontenta qualsevol formatge?
No, el català en general és molt exigent amb tot el que és gastronomia, però és un consumidor eclèctic, que dic jo, és un consumidor obert, és un consumidor que defensa lo seu, però està obert a lo forani sempre quan sigui bo, i això és de lo millor precisament que pot tenir. És a dir, el mercat català en general és el que diria terra de conills per qualsevol productor mundial, perquè realment són gent exigent, amb coneixement, amb poder adquisitiu, que si no t'agrada ho notes de seguida, perquè el producte pot entrar, el que deia l'efecte novetat, però el tercer mes veus que s'ha ensorrat, és que no interessa, i jo diria que són dels consumidors il·lustrats més importants que hi ha a Europa.
Parlem d'artesà. El concepte artesà s'aplica ja fa un temps al pa, artesà, la cervesa artesana, que també s'està posant de moda, el formatge artesà. Realment, quan hi ha realment d'artesà dins d'aquest món que s'etiqueta d'aquesta manera?
El concepte artesà és molt difícil de definir i no és igual el concepte artesà per diversos productes. És un tema, bueno, jo per exemple estic a la Federació d'Artesans de Catalunya i és molt complicat de definir cada producte, cada sector intenta definir-ho a la seva vegada. En el nostre cas, amb el tema del formatge, que és el que conec més, hem intentat centrar-nos al concepte artesà en el concepte de petita formatgeria, bé sigui de granja, en aquest cas seria un artesà de granja, el que a Europa és el concepte, a Anglaterra farm cheese, a França molt important fromage fermier, a Holanda el Burenkaas, el que comentava al principi dels meus orígens, tot això vol dir formatge de granja, és a dir, grangers que transformen llet de la pròpia explotació. Però clar, a Holanda un granger pot tenir 200 vaques i pot tenir 5.000 litres de llet de vaca al dia, allà és un burencàs, és un formatge de pagès. Aquí ja estaria considerat un petit, quasi mitjà, formatger. Per tant, les realitats de producció són diferents. Però per mi està clar que un ramader que transforma llet de la pròpia explotació, sigui l'explotació que sigui, i més si ho fa amb llet crua, és un artesà de granja. Després hi ha una altra figura que a Catalunya ha crescut molt, que és el de l'artesà que compra llet. És a dir, aquell petit productor que té formació o s'ha format, que té una relació directa amb el productor de llet perquè és veí seu o perquè arriben a ser socis, llavors compra la llet diàriament i elabora un producte de qualitat també amb llet crua, no sempre, però amb llet crua és un altre atribut de qualitat. Per mi també aquest és un artesà. Llavors, com és molt difícil de definir on està el límit d'artesà, dintre del sector formatger, i jo crec que al final s'anirà estenent amb altres aspectes o professions del tema artesà, hem posat el límit a lo que Europa considera que és una microempresa. Una microempresa és més petit que una petita empresa, és lo primer. És a dir, qualsevol empresa que tingui un senyor treballant, jo, fins a un màxim de 10 persones treballant, és una microempresa. I des del moment que jo facturo algo, un euro, fins que arribo a 2 milions d'euros, és una microempresa. Evidentment no és igual 1,5 milió d'euros que 100.000 euros. Uns serien liliputs i altres serien molt petitets, però al final hem de definir algun aspecte, i el que estem parlant sempre és producte de qualitat, producte ben fet, en petita escala, i la petita escala a Europa és la microempresa.
Creus que el tenim suficientment valorat, el formatge com a producte?
O gens.
No?
Gens. És patètic, és penós. Mai l'alimentació en general i el formatge en particular havia estat més, més barat que ara. Penseu que actualment s'està pagant el preu de la llet com a matèria primera o els formatges venta públic als mateixos preus que fa més de 10 anys. Això no hi ha qui ho aguanti. Realment ha hagut una crisi molt, molt potent. Està passant una crisi molt forta al sector lleter i formatger en general. Per això la predominància de la gent que intenta vendre el producte directament per intentar aconseguir un més gran valor afegit. Però no, amb la crisi aquesta tan llarga, un dels sectors que ha patit més és el tema llet i formatges, i no es vol valorar el justí preu que significa. I posaré dos exemples. No hi ha cap família d'alimentació que entre el producte més econòmic, el més car, només es porti 3 vegades el preu. És a dir, tu no trobaràs formatges a botiga més baratos de 10 euros al quilo, difícilment fora d'una oferta, i difícilment trobaràs formatges més cars que el 30 euros al quilo. Vol dir que la púrria púrria o lo senzill senzill respecte al top top només es porten 3 vegades. És a dir, estem parlant de cèntims d'euro en un consum quotidià o de 1-2 euros en productes dintre d'una escala de valor important. Això és patètic. És a dir, tu agafa imagina qualsevol producte, vi, cervesa, oli, charcuteria, etc., i veuràs que entre el més barat i el més car pot haver-hi 8, 9, 10 vegades el seu preu entre el gran consum i la màxima expressió de qualitat. Aquí no, aquí estem parlant ja quan veiem un formatge, no sé, estic pensant per exemple quan l'Agrífol posa un producte d'alpaix amb 2 anys de maduració, amb unes peces d'aquestes elaborat a alta muntanya només a l'estiu, i va a 35 o 40 euros al quilo, la gent diu, però on vas? En canvi, ningú posa cap pega amb un pernil iberí que pot estar a 300 euros al quilo. No té sentit.
La veritat és que sí. El formatge a la cuina tampoc no se li està donant, diguem, massa sortida, massa cabuda. I la té. El formatge te'l trobes a amanides, te'l trobes a les pizzas, per suposat, te'l trobes a les salses, no sé, té possibilitats.
Totes, i és una de les assignatures pendents. Faré 2 flaixos. Els màxims consumidors de formatges del món són, en aquest ordre, França, Grècia i Itàlia, països mediterranis com nosaltres. amb consums per sobre de 20 quilos habitant any. Bàsicament, francesos no, però italians i grecs, perquè el formatge està introduït a la seva dieta quotidiana a la cuina. I això és molt important. En canvi, nosaltres, ara parlo Espanya en general, està per sota de la mitja europea, per sota dels 10 quilos habitant any. Per tant, tenim un potencial important. Però, clar, hem passat molts anys menjant molt mal formatge. Realment, la qualitat de formatge fa de 20-25 anys cap aquí, amb la qual estem en un període d'aprenentatge. Posaré també un altre exemple que a mi em va sobtar molt fa anys, fa això quasi bé 20 anys. Dinamarca era i és un dels països més productors i més consumidors de formatge d'Europa, i la interprofessional lletera i formatgera danesa volien augmentar una mica més el consum. Dinamarca en aquest moment era un país de 5 milions i mig d'habitants, com el que podia ser Catalunya, és a dir, unes característiques similars al que pot ser Catalunya, i durant 2 anys la interprofessional va posar molts diners per crear un programa de cuina amb làctics, en el qual estava la mantega, la llet, els iogurts i formatges. I al final ho van reduir tot amb un llibre de receptes que es va regalar a un dominical gratis, com si fos La Vanguardia o El Periódico o L'Ara, més igual, o fins i tot amb 2 o 3 diaris. I ho van regalar i van repartir de l'ordre d'uns 700.000 exemplars gratuïts. En un any va augmentar el 15% el consum del formatge a Dinamarca, un país que ja consumia. Per tant, si hi ha un procés d'informació, aprenentatge al consumidor final, el consumidor respon, i respon molt bé. És l'assignatura pendent.
Uh-huh. Si imaginem un mapa, estat espanyol, on col·loquem els 10 millors formatges?
Bueno, repartim la geografia. Galícia és la vella dorment, perquè m'agrada molt els formatges que fan, estan molt mal valorats en el mercat, són baratos, són senzills, però són mantecosos, suaus, agrada a tothom, és el típic formatge que el poses a la taula i te l'acabes. I per exemple allà tenen un formatge que és el Sant Simón, lleugerament fumat, mantecós, és boníssim. A Astúries, jo m'aturaria amb un formatge de la línia dels blaus. Astúries és on fan més blaus, però hi ha un especialment que m'encanta, que fa una família a Pria de Llanes, tocant a Llanes, que li diuen el queso de les tres leches. És un tipus gamoneu amb vaca, cabra, ovella, lleugerament fumat i semiblau, excel·lent. A Saltaria Idiazábal, perdona, al País Basc, un Idiazábal, en aquest cas un Idiazábal de pastor, a mi particularment fumat, m'agrada més. Saltaria a Catalunya he parlat del Garrotxa, però per mi els formatges importants que hi ha a Catalunya són tota la gamma de formatges de cabra, el que diem de quallades làctiques, que són formatges cremosos, untuosos, untables, amb un toc làctic lleugerament cítric, amb treball de fong exterior molt bo. Menorca, un bon maó de pagès, de llet crua, de lloc, és fantàstic. Sens dubte, un manxego artesanal de finca. Penseu que a la DOP Manxego hi ha unes 60 granges, 60 explotacions. El que passa que a la manxa l'explotació és molt gran.
Clar.
Mínim 50-100 hectàrees fàcilment. Mm. Ramats de 400, 500, 1.000 ovelles amb munyint. Per tant, fan formatge. Són explotacions, petites empreses, aquelles microempreses que comentava. Un bon manxego, sens dubte. Dintre d'Extremadura, més que les tortes, que també a mi m'agrada molt els formatges de cabra que fan al sud d'Extremadura tocant a Portugal, que li diuen los sudados, los quesos sudados, que ja ho diu la paraula, fa olor forta, però és mantequilla pura. Andalusia, Grazalema, la part de Grazalema, els formatges de cabra o d'ovella o de barreja que es fan entre Grazalema, el Bosque, Villamartín, excel·lents. I a Canàries jo m'aturaria, tinc debilitat per el palmero. El palmero de l'illa de la Palma és un formatge brutal. És una illa de molt difícil accés, on encara queden 80 cabrers fent formatge, no hi ha ni una indústria, i tota la producció surt de la illa a través de recollidors que van setmanalment amb furgonetes recollint els formatges directament a les cabreries, pagant cash, pagant diners i portant-se amb un ferri la furgoneta o a Gran Canària o a Tenerife, d'on surt llavors la, el consum i la comercialització. Aquest seria una mica el panorama.
La veritat és que se'ns obre la gana, només de pensar, bueno. i aquesta hora és una mica temptador. Si pensem en acompanyar el formatge, acompanyem el formatge, no el formatge acompanya el que...
El formatge no acompanya res, el formatge, de fet, la frase que no te la den con queso és frase de bodeguer. Dels compradors que anaven a comprar antigament els vins a granel, i quan arribaven a celler tastaven diversos dipòsits, i entre dipòsit i dipòsit donaven formatge i allà manipulaven el paladar. El formatge és molt potent, molt potent. Sempre has de buscar l'acompanyant del formatge. El formatge no acompanya res, fora d'un formatge molt fresc que sigui a no dir, però qualsevol formatge de mitja curació en endavant, o qualsevol especialitat formatgera, que el que vingui al costat tremoli.
Amb què li agrada acompanyar-lo?
Amb pa, sens dubte. El gran maridatge del formatge són els diversos tipus de pa o de pa secs, tipo pico, reganyàs, etc., que és com es consumeix tot el tapeo d'Andalusia amb el pa sec, però si no, amb el que és el pa normal, bueno, doncs sempre busco la complementarietat. Formatges suaus amb pans més potents, tipo cereals, tipo negre, etc., i formatges molt forts o més forts amb pa suau, com seria tipo baguette, xapata, torrada, etc. Per tant, pa, sens dubte. I com a beguda, el vi. Mira, estem parlant, de fet, la trilogia sempre és de productes fermentats, pa, vi, formatge. Vi o cervesa li va també molt bé, i dintre del vi s'ha de veure quin tipus de vi, vale? I una cosa que va sempre molt bé, perquè a mi quan m'agrada menjar el formatge és a deshores i com a plat únic. Per tant, sempre li col·locaré fruita, tipo poma, pera, meló, tipus de poma, perdona, de fruita dolça i molt
refrescant,
molt refrescant i sucosa. I també va molt bé el que diem crudités, que també serveix molt per netejar paladar. Àpid, rava, pastanaga, cogombra, pebrot vermell, fonoll, tot aquest tipus de verdura crua neteja molt el paladar i serveix per poder menjar més formatge sense necessitat de carregar-ho tot amb el pa.
Fa unes setmanes, quan parlàvem del pa, d'un altre producte bàsic en la nostra alimentació, parlàvem amb la nostra convidada d'aquest hàbit que tenim els que som una mica allò que ens agrada menjar, de quan visitem llocs, hi ha una sèrie de productes que sembla que et parlen del lloc on has anat.
La prova del cotó.
Clar, el pa seria un, ja ho vam comentar en el seu dia. Els formatges també ho són per mi, personalment. I després l'oli. Els vins també. Però diríem que aquests són productes que realment et parlen dels llocs que visites, de la manera de ser, de la manera de fer, de...
I estic d'acord. El que passa que serà més fàcil trobar un bon oli i un bon pa que un bon formatge. És patètic que encara un restaurant que el producte que dona és un producte anònim, és a dir, tu veus el formatge tallat, el veus sense marca, i fins i tot el tipus, perquè t'ho diuen, perquè hi ha vegades, és a dir, quan tu talles un manchego, un castellano, un zamorano, al final, si no t'ho expliquen, és difícil d'endevinar un o l'altre, o els blaus, igual. Per tant, tu quedes en mans del professional que t'està servint. És patètic, el que comentava abans, que en definitiva, amb una diferència de 3-4 euros quilo entre producte mediocre o producte bo, que passat amb un assortiment estem parlant de 30-40 cèntims de cost amb una ració que sabem el que val en un restaurant o en un bar, per tant, és patètic que encara estiguin negociant si producte de millor qualitat o de pitjor qualitat. És molt difícil trobar actualment, en general, a Catalunya, no diguem d'Espanya, restaurants que treballin amb formatges de qualitat. Els únics que treballen és perquè al cuiner o al propietari li encanta el formatge i li fa vergonya presentar segons quines qualitats.
Bé, doncs avui amb formatge, pa, vi i oli hem fet el camí més carregats de formatge de l'habitual, però la veritat és que ha estat una conversa molt agradable i a aquesta hora jo crec que quan sortim d'aquí el que farem serà anar a tastar un formatge per treure'ns ja del cap aquesta imatge, aquesta idea, no?, que demana una ràpida resposta. Enric Canut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, un plaer, i ja sap, quan vulgui parlar de formatge t'ha convidat, amb molt de gust.
Moltes gràcies, Carme.
Gràcies i bon dia.
Adéu.